Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la fonda de Catalunya Ràdio.
Sabeu què és la galanga? La galanga, Alpinia galanga, és una espècie de la família de les cingiberàcies, de la mateixa família que el gingebre i la cúrcuma. És un rizoma molt aromàtic que la medicina ayurveda de la Índia han utilitzat durant segles per les seves propietats antibiòtiques, antiinflamatòries, analgèsiques, antipirètiques i també per augmentar les defenses. El seu aspecte és similar al del gingebre, però amb tons més vermellosos, igualment aromàtic, però amb matisos resinosos, amb gust de pi, eucaliptus, clau, però amb menys aromes de cítric, pel que és habitual combinar-lo amb lemongrass o herba llimona. De vegades, la galanga s'utilitzen també les fulles i les flors de la galanga per cuinar. Diuen de les llavors que podrien substituir el cardamom. Què, us fa peça la galanga? A veure si en trobeu.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts,
per un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda. Què, us agrada? Clar, com que tothom avui fa festa gairebé, bueno, tothom no, que n'hi ha que treballem aquí. Encara queda gent a Catalunya que treballa. Vinga, però treballeu o feu festa, us prepararem un bon pica-pica. Tenim preparat per començar una miqueta de tuit de l'Imma Puigcorbé, que ens parla de pagesia, de vaques i també de tant en tant d'un bon merder. Des del cellèrrim en Jordi Esteve el tenim preparat ja, ja és allà, a l'olivar d'en Jan, clar que sí. I també descobrirem un nou formatge català i sabrem com cuinar-lo, perquè aquest any, ja ho veieu, ràdio i també videorecepta. I qui vindrà avui a fer el nostre bocato di cardinale? En Quim Mates? Ui, avui va ràpid aquest home. Ja té la cassola a punt i gairebé a punt de tastar. Un nou restaurant a la Guia Virgínia és de la mà dels nostres gastrònoms de confiança. I el reportatge, uf, avui us farà venir ganes de viatjar. Acabarem amb les postres de les Terroeles i una cita final, com si sigués aquell bombó de xocolata amb una mica de nous del país, d'aquelles catalanes, Sí, home, sí. Ara no sé si són del Pla de l'Estany. Sí, del Pla de l'Estany, que n'hi ha moltes. Vinga, va!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Sofregit Quim Mates us ofereix aquest espai.
I tornem a tenir aquí, home, a la Su Moya. Su, què tal? Com estem?
Hola, Pep. Superbé.
Què fa la nostra castellana manxeca de la Fonda?
Molt bé. Amb tu sempre molt bé.
Quina dona ens portes avui a veure?
Bueno, avui parlarem de la Gemma Santiago, una dona també molt entrampada i bueno, que a mi jo la tinc en gran estima.
Qui és la Gemma Santiago?
Bueno, pues la Gemma, la Gemma és consultora en màrqueting digital gastronòmic i turístic. És gestora de restaurants i d'hotels durant més de 20 anys. És creadora de continguts per a diferents mitjans de comunicació. És assessora de restaurants, hotels, establiments gastronòmics, chefs, productors i marques cooperatives en presència i estratègia digital. I organitza esdeveniments on-off-light. Fa serveis d'autories en Mystery Shopper per avaluar la satisfacció dels seus clients i la consecució d'estàndards de qualitat. Formadora individualitzada, i col·lectives per associacions i gremis autònoms. Professionals i emprenedors, coordinadora i programa de ràdio, divinosabores.cat és un espai específic del sector gastronòmic, hosteler i turístic.
Déu-n'hi-do amb la Gemma Santiago, quina dona, amb quina feinada que té. M'agrada això del Mystery Shopper, tu.
Mystery Mystery Shopper, sí. La veritat és que la Gema, li dic Gema, però és Gema, està especialitzada en tot això. I, bueno, ella és molt coneguda en tota Catalunya i, bueno, és una dona que jo crec que també la tindries que entrevistar alguna vegada perquè sap molt i molt i molt de gastronomia.
Doncs va, truquem-la i la farem... No, no, no la farem ni no. Anirem cap allà nosaltres a veure què ens pot sorprendre d'això del shopper, no? Comprar...
Perquè això té molt, molt de misteri, eh? A mi també em crea això molta intriga.
Doncs va, truca-la.
Sofregit Quim Mates, la recepta original des del 1997.
El sofregit Quim Mates és 100% natural i t'ajuda a reduir el procés d'elaboració, facilita la cocció i incrementa el sabor.
Elaborat artesanalment, sense conservants ni sucres afegits.
Per als particulars i per l'hostaleria.
La base ancestral de la cuina popular, l'autèntic sofregit empordanès.
Punts de venda, receptes i consells a elsofregit.com i l'Instagram @sofregitquimmates.
Bon profit. La Fonda.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Tresè concurs català de raça frisona celebrat aquest cap de setmana a la Fira de Camp Llong. La bellesa d'aquests animals és impressionant. Jo, però, em quedo amb la germanor entre vaquers i vaqueres. L'alegria dels qui han merescut algun dels reconeixements pels seus animals i que, per cert, han estat molt repartits. I amb la imatge d'en Pol petonejant la seva vaca quan l'han anomenat campiona absoluta catalana. Amb la il·lusió del Lluc i de molts preparant els animals per treure'ls a pista el més elegants possibles. I sobretot el futur, representat per la canalla com en Lluc i en Martí, ajudats de pares, avis o familiars, han sortit a passejar les més joves, les vedelletes.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
Albert Jubany, cap de cuina del restaurant Evistró de Viella. Bon dia.
Bon dia.
Per esmorzar, dolç o salat?
Posa'm salat.
A veure què hi posem aquí de salat.
Pues escolta'm, a mi uns peus de porc per esmorzar o una miqueta fins i tot de brasa, a mi m'encanta.
Del mar, què és el que més t'agrada?
Del mar m'agrada tot, el que passa que per mi un tema que m'agrada molt i em porta boig és la garota.
I de la terra?
De la terra és que tenim coses meravelloses, però un cabrit espectacular et dona tot el sabor bueno, de lo que busquem.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Pues a l'hora de sopar, moltes vegades, per no sopar massa, un pa amb tomàquet, una bona torrada, una llesca de pa amb tomàquet, amb un bon pernil, escolta'm, jo amb això... Bueno, freso molt.
Quin és el teu vici culinari que puguis explicar?
Bueno, com a vici culinari tampoc en tinc massa, però m'agrada molt el tema dels mars i muntanyes, m'agrada molt el fet de fins i tot, pues, escolta'm, barrejar coses com ara, que barrejarem una poteta de cabrit amb gamba i amb espardenyes. Bueno, és el meu vici interior que tinc.
Déu-n'hi-do, quin vici, eh? Escolta, a veure, va... Quin és l'utensili de cuina que no pots estar sense ell?
Pues jo penso que una bona paella per saltejar qualsevol cosa en un moment donat.
Quan no treballes, vas a dinar a...?
Quan no treballo, vaig a dinar a casa d'amics. Amics que compartim restaurants, amics que compartim idees gastronòmiques i moltes vegades molt simples, no cal anar a buscar moltes vegades coses enrevessades.
Va, mulla, digue'n un.
Mira, anem a la Dolceta, per exemple a Lleida, perquè el tinc a vivim a la Vall d'Aran, i a la Dolceta anem allà i amb una brasa espectacular, uns minipèsols del Maresme amb brasa, o fins i tot una petita sapioneta amb brasa, escolta'm, això t'ho transmet tot.
Quin és el teu bocato di cardinale?
El bocato di cardinale per mi és la gamba. La gamba és per mi... És un producte que ultrapassa moltes coses.
I tens algun producte que no suportis?
La veritat és que m'ho menjo tot i per això tinc problemes. I ara estem en un punt de cuidar-nos perquè mengem massa i ens agrada tot.
Va, per acabar, tofu o entrecot?
A mi posa'm carn, posa'm un entrecot o posa'm unes costelletes en brasa que, escolta'm, ho tens tot amb això.
Albert Jubany, moltes gràcies.
A vosaltres.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I arriba el moment de posar la cassola al foc. Quim, què tal? Bon dia.
Bon dia, perfecte.
Fantàstic, no?
Com sempre.
Avui toca xup-xup, eh?
Sí.
Què farem? Què farem,
farem
de xup-xup?
El fricandó.
Fricandó. A veure, Iam, sí. Com és el fricandó d'en Quim?
A veure, o sigui, podríem fer servir la llata, que potser és la que la gent coneix més, no?
Llata de vedella bona.
Sí, sí. Però hi ha, també hi ha altres tipus de carn, no?, que podrien anar bé. El cas és que ha de ser una carn que l'hem de tallar primeta, perquè l'hem de, per fer la cocció l'hem d'enfarinar i després l'hem de fregir una mica, no? O sigui, clar, seria diferent de fer un estofat, no?
Clar, aquí tenim la llata tallada primer, talló de 3-4 mil·límetres.
Sí, eh? Sí, sí, sí. Enfarinat.
Enfarinada, fregideta.
I després l'hem de fregir.
Vale, no? Molt bé. Aquí hi ha una cosa que, clar, depèn de la quantitat que en fem, l'oli ens pot quedar una miqueta, diguem-ne, ja amb la llum de farina torrada, per tant, sí, hem de controlar que no se'ns cremi,
sí,
si no, netejar la cassola i tornar-hi.
Sí, sí,
no?
Després millor agafar una altra cassola o netejar-la.
Molt bé, tenim la carn en filets cuiteta.
Sí,
eh?
Sí.
Vinga, va, cassola neta.
Després la posem a la cassola, tota, ja, que quedi planera, i després la cobrim una mica d'aigua. En el cas, jo sempre la cobreixo una mica d'aigua per fer-li la cocció perquè quedi ben tendre. Perquè si no, amb el fregit aquest no n'hi hauria prou.
S'ho fregit,
no?
Aquí.
I després, quan ja ens comença a fer una mica el xup-xup, ja hi podem afegir-hi el sofregit de ceba.
Clar, aquí hem de comptar que el sofregit el tenim fet, si no l'hauríem de
sí,
fer.
Sí, sí. Jo sempre el sofregit ja el tinc.
Ja el tenim a punt. Com la ioli negat, eh? Sempre punt.
Sí, 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 sí. Mai cuino't sense tenir el sofregit prèviament fet.
M'agrada aquesta manera que tens de cuinar aquí.
Sí, perquè si no, poc ens en sortiríem després. Ah.
Molt bé, tenim la vedella amb el caldo que va coent, que li afegim el sofregit de ceba. Una mica de vi aquí...
Sí, també li podríem posar.
Jo també tinc una mania a casa, que jo no sé si això també ho fas tu, que és, per exemple... Un dia obrim una ampolla de vi negre, no ens l'acabem. Ostres, què fas amb allò? Doncs guita, sí, allò, agafes el vi negre, el redueixo amb una miqueta de ceba, el colo, ja tinc vi negre reduït. Ratafia, també.
Ah, perfecte.
Vi ranxi, sí, una mica de garnatxa, també, sí, reduït. I llavors jo a casa tinc allò, aquells potets que ja hi tinc, allò, vins reduïts, que també per fer guisats ràpids va molt bé.
Sí, 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 ja ho tens tot preparat i és el moment de fer-lo servir que ja ho tens a punt.
Escolta, fricandó vol dir posar-hi bolets aquí, eh?
Sí, 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 sí. Clar, posarem un rossinyol, un cama groc, unes trompetes, també,
o sigui,
qualsevol tipus de bolet,
sí,
pot anar-hi bé.
Clar, i ara som a l'estiu, si no n'hi ha, bolet sec.
Sí, 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 un cama groc, podem posar-hi, o... Què podríem posar-hi?
Rossinyols, les trompetes a mi m'agraden molt.
El rossinyol de pia és molt bo.
Rossinyol, sí, sí. Una cosa, picada, a veure.
Ah, aquí sí.
Què?
Que fem la picada tradicional, diguem.
All.
Li afegim les torradetes.
Torradetes.
L'all.
All.
El julivert.
Julivert, ametlla, avellana.
Ametlles i avellanes.
Mm? Sí. Carquinyolis, algun carquinyol?
També li donarà un gust una mica especial.
Quedarà
perfecte.
Deixetat amb el suc de la cocció.
Tot triturat.
I vinga.
I després ja li fem la barreja, 5 minutets.
I a reposar.
I ja està, els bolets també ja els hi hem afegit i queda perfecte. I tot a punt per l'endemà.
Hosti, com a tu. Saps com m'agrada a mi el fricandó? Ara te'n riuràs, eh? M'agrada molt menjat amb entrepà.
Ah.
Saps allò, l'endemà, per esmorzar, agafes
però...
un bon llonguet.
Però riella molt, no?
Hosti, tu que bo. Sí, sí, però clar, el llonguet, per exemple, que ja admet un lloc que hi hagi salsa,
sí,
poses
sí, sí,
un parell de culleres de salsa, 3 o 4 talls de fricandó de vedella, 4 bolets, una cullereta de salsa, ui, tapar el llonguet i vinga.
Ah, perfecte. No ho he provat mai, això. Pot ser prou bo.
Tu que ets aquí de la Bisbal de l'Empordà, pots anar a fer la volta, bueno, fins a Platja d'Aro i tornar. T'imagines?
Ho farem. Sí, me l'apunto.
Gràcies per aquest fricandó de llata de vedella.
Perfecte, gràcies.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja tenim a punt l'Òscar Gómez, el nostre Starbase de la Guia Virgínies. Què tal, Òscar? Com anem?
Hola, molt bon dia, Pep.
El que ens hagi sentit avui per primera vegada i dirà Starbase, no sabrà de què, d'on li baixa això.
Bueno, és la meva identitat digital, la veritat que, bueno, li tinc carinyo.
Home, carinyo sí, perquè des de que sempre que et conec ja tens aquest nom, per tant, a on anem avui a veure?
Mira, avui anem a Terrassa, anem a un bar que es diu Cresol, que està dintre del mercat de la Independència de Terrassa, al centre, dintre del mercat. Jo crec que és un dels millors llocs on pots anar a menjar, perquè la cuina de mercat es fa sobretot dintre dels mercats, en els bars que cuinen, com per exemple el que té el Jordi Sereno. Dels seus fogons surten plats de molta tradició, com per exemple un civet de porc senglar o un fricandó de rovellons.
Bueno, no, aquí hi ha cuina, hi ha xup-xup.
Exacte, ja cuina xup-xup. Mira, ja t'avanço que per encàrrec també fa nius de l'Empordà, que és aquest plat superbarroc, amb sèpia, peixó palo, tripa de bacallà, tors, patates... Vull dir que és aquest tipus de cuina amb molta substància.
Què més hi trobarem aquí?
Doncs mira, deixa't dir-te que m'agrada molt el civet que té de porc senglar perquè hi posa sajolida. No m'ha volgut dir quina mescla d'espècies fa servir, però se li nota molt la sajolida i m'agrada que posi sajolida. I en el fricandó de rovellons també m'agrada que faci servir la tècnica del fricandó en un plat que no porta carn i que, bueno, doncs està fet amb rovellons. Fa molt bona truita de patates, molt cremosa. Fa molts bons els peus de porcs rostits amb celerí, mostassa i rabanet.
Bona aquesta.
I si t'agrada el conill, conill amb prunes.
Home, mira, què li passa que el conill pobre, que el tenim allà, que gairebé mig oblidat, que molts restaurants no el tenen a la carta?
No ho sé, què li passa, perquè a mi m'encanta i si hi ha llebre, perquè m'agrada molt la caça, agafo llebre, tot i que és un tipus de categoria diferent, però si no, doncs conill, quasi sempre que n'hi ha, també me'l demano.
Doncs escolta, jo crec que aquí falta una cosa, les postres, Òscar.
Mira, què et sembla si acabem amb uns albercocs caramelitzats al romer o romaní, que la veritat que és una combinació fantàstica.
No em diràs que també fan pastissets de cabell d'àngel.
Sí, fan aquests pastissets típics de les Terres de l'Ebre de cabell d'àngel i són, la veritat, una meravella. Jo me'ls prenc amb el cafè del final.
Doncs, Òscar, entra a la nostra Guia Virgínies al restaurant Cresol de la cuina del Mercat de Terrassa, del Mercat de la Independència. Moltes gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
Acrefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
I avui la ruta formatgera anem cap a la Serra del Montsec i allà hi trobarem a la Maia des de Clua. Amaia, com estem?
Bona tarda.
Bona tarda.
Fa molta calor.
Fa calor, eh?
Sí, és el que té l'estiu.
Ah, sí, no? I si no fes calor, llavors ens queixaríem.
Ens queixem sempre. Si fa fred perquè fa fred, som així, tu.
Amaia, escolta, avui hi ha una cosa, perquè clar, aquí aquesta ruta formatgera d'aquest estiu anem fent receptes que les anem penjant a l'Instagram de la Fonda i de Crefa, i és que avui m'ha arribat un joguet, tu ja saps que els cuiners i cuineres són molt de joguets, m'ha arribat una màquina per fer gelats, i vull fer un gelat amb el teu formatge.
Oh, això pot quedar bé,
Pot quedar bé, no?
Jo crec que sí.
A veure. Ho faríem, amb quin ho faríem? Amb el cendrat?
Amb el cendrat, sí. És una bona opció.
Com és el cendrat, Maia?
Mira, el cendrat és una quallada àcida, és un formatge amb un toc àcid, que la mateixa tipologia del formatge ja ho diu. És ferm, però a la vegada és cremós, però per triturar, per fer pastissos de formatge, per fer gelats, musos, queda fantàstic. Mm. És suau, no té un gust molt fort, perquè el cendrat, el format petit, és més jovenet i és més suau. Mm.
Aquest és un d'aquells formatges que ja té una certa història, Maia?
Sí. Sí, però el format més gros, que és el que fem de quilo i mig. La maduració és més llarga, és més intens... Sí. Aquest és el que té més solera.
És curiós perquè el mateix formatge amb dues mides i dues maduracions completament diferents i són dos formatges que no semblen allò parits iguals, eh?
No, no. Bueno, és l'afinat. Al final les temperatures, el format, l'aigua que contenen, tot això fa que variï el gust, l'aroma, tot. Mm-hmm. Sí, és curiós, però és així.
I què fan les cabres de clua?
Doncs pues mira, ara mortes de calor també, pobretes. Però bé, bé.
Ho noten, no, això?
Per fora una estoneta, digues?
Dic, ho noten, no, la calor?
Sí, ho passen bastant malament, pobres. Però bueno, tampoc són gaire d'aigua, o sigui que bueno. Estan allà tranquil·letes, quietones, i anant passant com tots.
Exacte, com podem passar. Doncs com mira, fem una cosa. Jo acabo el programa aquí amb en Dani Jiménez. Desembalo la màquina aquesta que m'ha arribat, fem unes proves i, mira, de moment et deixarem la recepta i en tot cas després ja et portaré el gelat de Sandrat.
Fantàstic.
Que vagi molt bé, que passis un bon estiu. Exacte.
Moltes gràcies, igualment a tots.
A tu una abraçada.
Una abraçada, adéu.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, topins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982 que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya. La Fonda.
Paella, el protagonista és l'arròs. La resta d'ingredients pot variar en funció de la temporada o de la zona en què ens trobem, però la manera de cuinar l'arròs no. La perfecció de la paella es produeix quan el gra està sec, suelto, sencer i saborós, és a dir, que ha absorbit el sabor de tots els ingredients que hi hem posat. Això és el que diu la Viqui Paella. Res, a les primeres pàgines trobem aquestes sis, podríem dir, línies que ens marquen el que és una guia fantàstica a on trobar els millors arrossos. I és que avui aquesta fonda la fem des del Països Valencians. Paco Alonso, què tal? Com estem?
Ai, molt bé, Pep.
Dic Països Valencians i no dic país perquè sou molts els valencians i valencianes, eh?
Molts, i molt diferents.
I volteu molt, perquè un ocellet m'ha dit que avui has anat a esmorzar a Castelló i que ja torna a ser a València.
Sí, és l'esmorzar per nosaltres, siga el dia que sigui, no com vosaltres, que esmorzeu el dissabte.
Exacte.
Només.
És veritat, això, eh?
I de forquilla. Nosaltres tots els dies és sagrat. És sagrat. I avui tenia uns amics per ahir voltant per Castelló i... Paco, mira-te'n. Ah, corrents.
Però escolta, a veure si per esmorzar ja us ho agafeu en sèrio, si els dinars moltes vegades ja quedeu per fer paelles, quan treballes tu, Paco?
Tots els dies. Tots els dies,
no?
Sí, però el KitKat de l'esmorzar és sagrat. Són 20 minutets que fins i tot hi ha convenis col·lectius que el recullen. Aquí a València és un distintiu, és una senya d'identitat. I la paella, el diumenge, no com vosaltres, que la feu el dijous, la poseu en menús. La paella és una litúrgia i és sagrada. És sagrada, és com anar a missa. És la tertúlia, la comunió familiar, la reunió d'amics, el anar de paella, com bé diu el Josep Piera en el seu llibre Daurat, la història mai contada de la paella.
Ai, el que has dit, que ja veig en Dani Jiménez, que el tinc aquí, ja està convocant aquí, està agafant el telèfon i està convocant aquí el col·lectiu de Catalunya Ràdio, a veure si fotem aquí els 20 minutets. Aquí darrere Catalunya Ràdio, a Barcelona, hi ha una plaça fantàstica que hi podem posar-hi unes taules, unes cadires, allò, un parell d'espais per fer brasa, també. Mm-hmm. Seria fantàstic, això, que ho poguéssim fer-ho.
Fantàstic, fantàstic.
Què tal, com va aquest any el cultiu de l'arròs amb això d'aquesta sequera, diguem-ne, que tenim i que sembla que no va marxant?
Fixa't, enguany ha anat bé. L'any passat plantàrem l'arròs quasi un mes més tard i va ser una cosa molt estranya, no havia passat mai. Enguany es va plantar en el seu moment, perfectament, s'ha plantat durant el mes de maig, i l'únic problema que hem tingut han sigut els flamingos. Ah. O sigui, ha sigut una cosa molt curiosa perquè es veu que s'han assecat altres llocs on anaven aquestes aus. Clar. I han vingut així, i en la primera fase de l'arròs, que està plantadet, que està, diguem-ne, encara no ha soltat llet, les fulles,
no?
Exacte, ells trepitgen... i trauen i trenquen la... i hi ha que replantar, i, bueno, creen enguany, segons la directora del Parc Natural de l'Albufera, ens han visitat 15.000 flamingos. 15.000. És una colònia molt gran.
Doncs a veure què podem dir d'aquí a Catalunya també, perquè, mira, a l'Empordà es va plantar, alguns van plantar en sec, una cosa que no havien fet mai fins ara, i veurem d'aquí a poquetes setmanes com queda aquest arròs, no?, i com l'acabem traient. Paco La Naranja, amb Paco Alonso, una persona que de paelles en sap molt, d'esmorzars, bueno, moltíssim, i també gaudeixes alguns dies d'estiu d'aquí a terres catalanes, perquè la sogra és d'aquí, que sí.
La sogra i la dona. Diguem-ne que jo faig política familiar. La família política, i jo a Catalunya sóc feliç, eh?
Home.
Sóc molt feliç.
Escolta, i la Vicky Paella, que fa 10 anys, és teu aniversari, no?
I una bogeria, no? Encara no s'ho creiem, que aquest invent, per posar una miqueta d'ordre i, diguem, parlar més en cap que amb el fetge, com feien els valencians, bueno, i que encara hi fan això, de parlar en l'estómac i en el fetge, i de seguida que surt el xoriço o surt alguna paella, de seguida surten a envestir com si fos un bou a la gent, doncs, pues, bueno, pues ara tenim raons, hem argumentat una miqueta, tot i que la paella, com tantíssimes coses, té que estar sotmesa a permanent revisió, perquè tot, bueno, en estos anys hem descobert moltíssimes coses de la paella, moltíssimes, moltíssimes, i enguany hem presentat un projecte junt amb la guia, que és les 20 paelles ocultes, que ni els valencians coneixen, i ha sigut una manera de fer catarsis entre els valencians, diguem, ai, això, clar, això és paella, això és clar que és paella. El que passa és que els valencians sempre han dit paella, i punt. Va ser un francès a finals del segle XIX que va dir, riz a la valenciana. Aquí ni s'havien preocupat, per això els bascos són els primers que escriuen una recepta de la paella, perquè aquí la paella, paella és paella, en català, paella, que és la sartén, però nosaltres quan cuinàvem qualsevol cosa li posaven un grapaet d'arròs i això era el menjar, la paella, punt. No tenia ningú qualificatiu de paella valenciana. La de paella valenciana és un mal de cap que tenim nosaltres i que en un moment donat la gent diu, però què és paella valenciana? I a uns, bueno, allà al voltant de la metròpoli, la més comuna és la que pels anys 70 es comença, no, la paella valenciana és aquesta, la que porta els 12 ingredients. I clar, això desmereix les paelles que fan en Gandia, que són tan valencianes, i li posen altres coses, li posen pilotetes, li posen pebrot, li posen diferents coses, en Castelló també li posen pebrot, també li posen costella de porc, i clar, tot i ser rebombori, articular tot això i explicar què era la paella, que la paella és això, la importància que té l'arròs. Als valencians ens agrada això, que estiga l'arròs sencer, solt, eixut i saborós. Ens dona igual el que porti, però l'arròs té que estar d'aquesta manera, i el pitjor que li pots posar a un valencià davant dels nassos és una paella que l'arròs estiga fora de punt, que estiga esclatat i que no estiga sencer, no tinga ixe sabor, ixa absorció de tot el que s'ha fet. Dona igual el que porte, però l'arròs ha d'estar bo.
Clar, aquí, de fet, hi ha una cosa molt important amb tot això, i és que moltes vegades tendim, diguem-ne, en una tradició, no?, a la tradició que cadascú té, a definir que aquell plat ha de ser així perquè és com nosaltres, diguem-ne, l'hem vist des de petits o l'hem vist a casa.
Clar.
I quan tu obres una miqueta la ment i veus altres, diguem-ne, fins i tot això, no?, la paella més clàssica de totes les clàssiques, segur que hi ha moltes variants que dius, i tu hi fas això, i tu hi fas allò.
Clar.
No?
Sí, cada família, Pep, cada família té una mania en la paella, i la fa d'una manera, o posa una cosa davant d'altra, però això genera també una dialèctica a l'hora de fer la paella, que és molt animada i molt divertida, que és quan està el cuiner, pues, al voltant estan els cunyats i la resta de la gent tocant-li els pebrots i marejant-lo i digue-li, pues, posa això davant, i això per què? No, així no t'eixirà mal. I totes aquestes opinions generen unes dinàmiques superdivertides, mentre el cuiner, que al final se li respecta molt, pues estan allí, pues, portant-li les cervesetes, agafant-li quan està fregint en els primers compassos de fregir la carn, treu el fetge i se'l menja ell, el trenca en trossets i comparteix i es fa el vermutillo previo, en eixes coses, en eixos detalls, en eixe anar de paella, que és realment l'important, l'aspecte sociològic de la paella. És ahí on els valencians tenim un... De fet, estem lluitant, ara ja és bé d'interès cultural, i ara estem lluitant des de l'Ajuntament de València, el dia 20 de setembre, celebrant tots els anys el World Paella Day, convidant a tota la resta del món a fer una paella aquest dia i a compartir-la en la resta del món. La facin com la facin. Nosaltres expliquem el nostre discurs per a que la gent també, pues, no sé, tinga i sàpiga d'on ve tot això. Perquè realment la tradició de fer els arrossos d'aquesta manera, com t'he explicat, ve de molt lluny, però de molt lluny, dels sefardís, dels àrabs, més de 10 segles que està aquí l'arròs i està arrelat i ha sigut un aliment dels pobres, dels proscrits, perquè els que cultivaven l'arròs i el que menjaven l'arròs, aquí l'arròs sempre s'ha estat marginant, perquè el cultiu de l'arròs prop de la ciutat de València generava febres, els mosquits, era insalubre i anaven... Vés-te'n més lluny. Els cristians menjaven blat. No, l'arròs era de moriscos. Ah. I ha sigut una cosa sempre molt, molt popular. Ara sí, traguem pit i... Blasco Ibáñez odiava la paella, la odiava. Ell era de carn d'olla, bueno, del putxero, que diguem nosaltres, del bollit. Ell, el plat valencià per excel·lència, per a Blasco Ibáñez, no era la paella. La paella era una cosa de mindundis.
Home, i s'ha de veure, diguem-ne, la paella com a concepte, quan dona, diguem-ne, ara, per exemple, que estem en aquest món de les xarxes socials, que hi ha, diguem-ne, perfils que només fan paelles, no? I dius, sí. Ostres, tu, és que cada dia en podries fer una de diferent, no?
Sí, no... Anem a veure. Exactament. O sigui, el menjar arròs... Aquí s'ha menjat arròs tota la vida, tots els dies. Jo que m'he criat en el Palmar, jo quan jugaven els meus companys, jo estava intern en la Salle, i quan passava els estius i les vacances me n'anaven la meva àvia allí, al Palmar, i els meus amiguets d'allí del poble... Jo estava acostumat a un tipus de menjar, ma mare gallega, mon pare valencià, però jo estava en l'internat i menjava, pues, un menú molt diferent tots els dies. Però allí quan estaven jugant, en estiu, i la mare cridava als meus amics, Manolín, que el dinar està en taula. Això el dilluns, el dimarts. Manolín, que l'arròs està en taula. El dimecres igual, el dijous igual. I jo, clar, jo flipava, i deia, però què mengeu arròs tots els dies? Clar, eren agricultors, tenien arròs, però cada dia el feien d'una manera. El feien arròs caldós, arròs al forn, arròs en fesols i naps, arròs en bledes... Feien l'arròs de mil maneres, i per un aliment absolutament complet, amb la resta d'ingredients, és un plat nutritiu i fabulós. Clar. Fabulós. És, a més, per a mi és el paradigma de la dieta mediterrània.
Sí, 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 la veritat. Home, i tu, per exemple, ara, què penses aquesta moda que hi ha aquests últims anys, que d'aquell arroz al quadrado que va fer el gran Quico Moya aquí,
sí,
a l'Escaleta Cocentaina, jo crec que és la versió més copiada de totes les paelles.
Exacte.
Que hi ha, no?
Exacte. En l'Escaleta, de Cocentaina, en el restaurant d'ell, quan va parir aquest arròs, em va dir, vine. I jo vaig anar i jo dic, mare meva, si això és un arròs al forn, però un arròs al forn fet en el concepte. I bueno, Rodrigo de la Calle de seguida el va fusellar i se'n va anar allà a Madrid a muntar allà les seues... no sé com dir-ho. En fi, prefereix no dir-ho. Però molts i molt més. Qui queda a costa també té un arròs en el Cudé, en Londres, que hem estat allí en la família i hem tastat l'arròs, que no és quadrat, és allargat, és rectangular. Ah. Però què vull dir? Que està en estos moments, a més, en els temps de cocció, quan porta un peix sobre, que està, el peix està... perfecte, les varietats d'arròs que utilitzen, que són bàsicament el bomba i l'albufera, que són dels arrossos redons valencians, són els més, que el gra aguanta més, i això a l'hostaleria li ve molt bé, perquè si se retrasa un comensal, si a lo millor pues se pica més del counter i se fa la paella i la servisses, l'arròs continua sencer i ha absorbit en certa mida també tot el brou que porta, tot el fumet, i són arrossos molt interessants. Els altres ja és altra història, però també hi ha italians, hi ha moltíssimes varietats d'arrossos que aguanten sencers i a l'hostaleria això li interessa molt. Abans, com la gent no tenia, diguem, la tècnica, hi ha tutorials, hi ha cursos, hi ha arrossos ultrafins, hi ha per fer en paella, per fer en inducció, en olla express, i que ixen superbons, perquè la mecànica, diguem, la tècnica de l'arròs, de la cuina de l'arròs, que de fet és el plat, la paella és el plat d'arròs més difícil de cuinar del món, això dit per cuiners superexperts, han dit, no, els xinesos fan l'arròs, està cuit i després el junten en altres coses, els italians també, van afegint mantega, van afegint bolets, van afegint coses, però tots els passos que té la paella, fins a que isca com té que eixir, que és l'arròs sencer, solt, eixut i saborós, que deu ser eixa copla, que ahí és on està el quid de la qüestió.
Avui estem parlant en línia directa des del País Valencià amb en Paco Alonso, en Paco a la Naranja. El que no m'imagino és una paella amb un taibonet, amb un gra llarg, no?
Sí, no, impossible, perquè clar, li falta el midó. Li falten moltes coses que té l'arròs rodó, que aquest arròs no en té, aquestes varietats d'arròs no tenen. Però pensa una cosa, l'IVIA és el Centre d'Investigació Agrària d'aquí, de la Generalitat Valenciana, que és un centre que té més de 100 anys investigant en varietats d'arròs en la zona de Sueca, de l'Albufera, en el Parc Natural de l'Albufera, on tenim nosaltres l'arròs, i on van les famílies d'agricultors d'arrossaires que van anar al Delta a plantar i a conrear l'arròs, i també a les marismes del Guadalquivir, i les mateixes famílies. L'arròs evoluciona i les mateixes varietats van desgastant-se, van perdent productivitat, i per això hi ha que trobar noves varietats que siguin productives. Ara, l'any passat, per exemple, de la varietat J. Sendra, estava plantat més del 80% del cultiu d'arròs en l'Albufera, en el parc natural. Més del 80% d'una sola varietat, però és que és una varietat que és superresistent, superproductiva, dona molts quilos, i damunt, si hi ha inclemències meteorològiques, com és baixeta, no es tomba.
Clar, aquesta és una de les coses principals, no? Perquè abans les varietats d'arròs eren molt altes, venia un mal temps, t'ho tombava i allò ja no ho aixecava ningú, no?
Exacte.
I ara són més baixetes, no, les varietats?
Més baixetes i més resistents. La canya, que també això és un problema afegit, perquè, clar, Europa no mos deixa ara cremar la palla de l'arròs. I clar, això és un problema perquè són canyes, o sigui, canyes talls que són més resistents perquè tenen més lignina, i clar, això es putrefacta passant-li el robator, passant el tractor i pegant-li unes voltes i ahí en l'aigua, i no, d'any en any, pues, cada vegada va generant problemes de colmatació, i aquí tenim un greu problema en el tema de no poder cremar la palla de l'arròs, i bueno, hi ha moratòries de l'aplicació de la llei europea, perquè, clar, està molt prop de València, i quan es crema la palla de l'arròs, habitualment pues, tenim dies que en València no es veia res. És com ha passat no fa molt en Nova York, no? que fins i tot els incendis de Canadà portant el fum cap a la ciutat i no es veia res i estan a 1.000 quilòmetres. Pues imagineu-vos el parc natural de l'Albufera, que està a apenas 10 quilòmetres de la ciutat, del centre de la ciutat, pues cremant ahí tots els camps d'arròs, tota la palla després de collir l'arròs, cremant, pues això fa, si pega el vent cap a la ciutat, pues és un problema, i la gent que patix asma, que té afeccions respiratòries, pues, bueno, se passa mal. I Europa diu, no, això no es pot fer, però si no es fa, tenim un problema de colmatació, tenim un problema de putrefacció, d'emissió de gasos, que fins i tot te dobleguen les finestres de PVC i les tuberies. És una cosa horrorosa, el problema que tenim en la palla de l'arròs.
Ah, en teniu un altre que no sé com el teniu aquest any, que és el cargol poma, no sé si encara en teniu per aquí, i l'altre seria el cranc blau, no?
Mira, sí, però saps com l'hem solucionat?
Foteu-lo dins la paella o què?
Sí, senyor. Era un problema, una espècie invasora, el cranc blau, aquí quan començà. Bueno, fins i tot la gent els biòlegs que treballen en el parc natural, ostres, quin problema tenim. Fixa't, és que a més se carrega les motes, fa excava, se ho menja tot, les marges dels camps, tenim un problema. Mira, en el Palmar, quan se n'adonaren que estava bo, que podies fer uns arrossos, clar, un poblet de 600 habitants, però té 32 restaurants, on donen de menjar aproximadament cada cap de setmana, pues passaran per allà 6.000 persones a dinar. I bueno, pues el cranc blau, no sé en quina part dels Estats Units, també és molt popular, pues bueno, pues aquí l'han provat i està boníssim, i està funcionant, i diguem que la plaga està controlada. L'anguila ha desaparegut pràcticament de les pesqueres de l'Albufera, i es té que portar de piscifactoria. Tenim un empussol que nutreix a tots els restaurants i a tots els mercats municipals i a tota la gent que necessita anguila, però el cranc blau està donant-li ara moltes alegries als pescadors del Palmar que, bueno, que no tenien tampoc res que portar-se a la xarxa.
Clar, i això que deies tu, que fer una paella ben feta, bueno, jo crec que es necessita algun enginyer o enginyera aeroespacial, perquè hi ha tantes variants, no? Començant només per la variada d'arròs. Però llavors, va, per quantes persones el fem? Quina paella tenim o quina paella hem de comprar? La intensitat del foc. Si el fem amb gas, tenim una inducció, o el podem fer amb foc, com dieu vosaltres, que ara en parlarem, sí, d'això de la cullera de fusta.
Sí,
però després, clar, després, això que dius tu, no? És dir, fem una paella per quatre, però la paella quin diàmetre té? Perquè, clar, tot són moltes variants diferents, no, Paco?
Sí, són moltíssimes variables. Sempre a la gent en hostaleria sempre li ha agradat més finet, sempre s'ha dit que estava més bo. Els arrossos que es fan en Alacant sempre, de tota la vida, s'han fet en paelles més amples, els arrossos que fan en la banda del Vinalopó, en l'Alacant interior, allí que fan els arrossos de conill i cargols, només porten això, conill i cargols, però cargols, baquetes, que són els cargolins serrans, estos blancs, que bueno, a lo millor te costen 3 euros cada... És una burrada. Ixe cargol. I te ho fan en Bergues, en Bergues, perquè es cuina en un moment, se té tot preparat, i són arrossos que no hi ha dos granets un damunt de l'altre. I està boníssim. Ahir, fins i tot, Adrià va dir, quan va anar al restaurant de Pinós, de Paco Gandia, va dir que s'havia menjat la millor paella de sa vida, bueno, el millor arròs de la seva vida. Aquest arròs és molt bo. I a partir d'ahir han vingut molta gent... plantejant això, fent arrossos finets, però hi ha arrossos que també els valencians, això que es veja el fons de ferro de la paella, a molts ens indigna, perquè la paella sempre s'ha dit això de compartir, d'omplir a la gent, de nutrir a la gent. Clar, aquestes paelles queden massa sofisticades per al que és el pueblo llano, no? I ens agrada... compartir, que s'obre. A més, el plat de paella d'un dia per l'altre està millor. Això pensem els valencians. Jo quan faig paella m'agrada que s'obre i la gent se la rifa, els tàpers, quan m'anarem, jo m'emporto jo rascaré, jo m'emporto el socarrat. I clar, fem un comboi genial, i si ens sobra, millor, perquè també té solució al menjar d'un altre dia.
Sí, sí, home, la veritat, hi ha una cosa molt important amb això que tu deies ara, de guardar-ho d'un dia per l'altre. Jo tinc un record d'aquells del diumenge, a casa, que feies l'arròs a la cassola, no a la paella, i era precisament berenar, o fer aquell berenar sopar el diumenge, amb l'arròs que ja no havia entrat a nevera, no? I que te'l menjaves així, el separaves, sí. Et foties el tall de conill amb una miqueta més de pa amb tomata, si no en quedava gaire, i el reparties com aquell que, bueno, no?
Sí, 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 sí. El arròs per nosaltres és bàsic, és genial, és un menjar, però fet diumenge. Si ens sobra, el podem menjar el dilluns o quan siga, o solucionar un menjar a l'oficina que t'endús el tàper i te'l menges ahir, i la gent fins i tot diu, ai, que bé colora, ai, el romaní, que bé, mira, porta cargolins, ai, que bé, i la verdureta, i porta batxoqueta, i porta el garrofó, i ai, que bé, i d'això, i què ha fet? L'ha fet mon pare, l'ha fet, perquè, bueno, en això de qui cuina la paella, l'unicorni és la paella de llenya, i després ja se les composem i se les arreglem com puguem a fer paella, però jo la faig en vitroceràmica i en inducció, i he desenvolupat una tècnica bona, i me surt bona. Però si es pot fer a llenya, i es pot fer a llenya o a Berga, o a llenya de taronger, o a llenya d'olivera, o a llenya de garrofera, la llenya que tenim en les terres mediterrànies, i pots fer-la, i se pot fumar, i pot entrar ixe fum dins de l'arròs, això és un valor afegit, per això la cullera de fusta, perquè premiem i guanyen segur 330 restaurants. És una meravella que encara la gent mantinga aquesta tradició, perquè la gent aquí en València ho valora molt, això de menjar-se una paella llenya, i els restaurants que ho fan, que estan pràcticament tots fora de València. Dins de València, per exemple, només està la Carmela i la Llissa Negra de Quique da Costa, que té allà un braceret i tal, i té allà un... Bueno, pot fer... però res, tot el de més està en la Calderona, en els pobles de fora, de l'interior. La gent viatja per menjar-se una paella feta llenya i paga el que val. O sigui, que una paella en un restaurant, una paella a llenya valenciana, bueno, la paella com a nosaltres ens agrada, paguem el que ens demanen.
Mira, ara, mentrestant, estava escoltant, estava mirant, 1 d'agost del 2016, La Matandeta. Te'n recordes d'aquella paella?
Quina meravella. Envoltats de camps d'arròs, allí Sí, que meravella.
Sí, sí.
Quina meravella.
I la veritat és d'aquestes, sobretot això que dius tu, és a dir, la gent ha de valorar les paelles de fetes amb foc de llenya, perquè és molt més complicat, diguem-ne, fer una paella i que surti bé. I dius, un lloc on fan tantes paelles diferents per tantes persones diferents, això moltes vegades no es valora, no? O ens pensem que és una cosa molt banal, i no.
No. I fer-les totes i que teix que bé. Un mal dia el té qualsevol, però fer estos restaurants que, per exemple, en el Palmar, estic pensant ara en el Redolí, que me veig allí a la mestra, a la Pepi, que està cuinant, que té dos línies de paelles, on tindrà el foc al voltant de 40-60 paelles en el moment, en el pic de treball, tindrà això, 40-60 paelles. Ella i una altra persona, les dues. Això és un espectacle, un espectacle, voreu això. O Rafa Margós en Xiva, que també té quatre lineals i està treballant allí, i la Carmela igual. O sigui, veus el treball i veus les temperatures que agafen treballant en aquests inferns, la gent en estiu, perquè la gent a molts restaurants va a comprar la paella feta a llenya i se l'emporta a casa, se l'emporta al xalet i se la menja allà en la casa, en els amics. Però el valor, i el valor que té com a treball, com a esforç, mantindre els productes, però estar treballant... A mi em va passar un cas, estava gravant un programa per a Televisió Espanyola en una cuinera, i estaven entrevistant-la i ella estava allí al foc treballant i me diu el tècnic, me diu el càmera, falla el micro, Paco, i diu, pues espera, para un moment, i parem i sabíem fos les connexions, l'estany de les connexions del micro s'havien derretit.
Sí, sí, sí.
S'havien
sí.
derretit. Estava la tia treballant a més de set, estava, si estaria a 70 graus. A 70 graus, 80 graus, ahí treballant ella com si fora... Bé, normal.
Déu-n'hi-do. Paco Alonso, Paco La Naranja, moltíssimes gràcies per avui parlar-nos amb aquesta poesia que tens, per parlar-nos de la paella, per parlar-nos del País Valencià, i sobretot moltes felicitats per aquesta Viquipaella, que jo crec que ja té més adeptes, ara faig una mica de broma, però que la Viquipèdia, no? Perquè encara hi ha algú que ho confon, això, eh?
Sí, no? Molta gent ens diu això. Diu, bueno, això de la Viquipèdia, i no... Wikipaella.
Escolta, Wikipaella. A veure si vens per aquí, ens fas una trucada i anem a fer un arrosset. Eh?
Sí, sí, tinc ganes de menjar bon arròs a Barcelona.
Doncs va, cap aquí. Bon estiu, Paco.
Bon estiu.
La Fonda. Amb Pep Noguer. Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase d'en José Mari Arzac, que diu... Una cosa és copiar i l'altra aprendre de les coses bones que fan els altres. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que m'agrada. vista, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència perdrem la veritat, ens cal parar per respirar. La senzillesa és pels cors.